De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Des d'avui fins al 14 d'abril, Barcelona acull una nova edició del DA Film Festival, la Festa del Cinema d'Autor de Catalunya, i avui, al cacau de les 4, parlarem d'això, parlarem de cinema. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright. Diu Sergi Pàmies, el pròleg de Per un grapat d'històries, el llibre del periodista Josep Maria Bunyol, que el cinema és un paladar sentimental a partir del qual s'estructura una manera de veure el món que té a veure amb la infantesa, la gestió de l'avorriment i també de la vida en general. Clar, no sabem si tota, però el Josep Maria Bunyol ha dedicat gran part de la seva vida al setè art, al cinema, i d'aquesta passió en neix el seu llibre Per un grapat d'històries, que és un recull dels moments mítics que s'amaguen rere les grans produccions cinematogràfiques, com aquesta que esteu escoltant de fons, La vida de Brian, dels grans Monty Python, històries que potser que les càmeres no van copsar en el seu moment i que Josep Maria Bunyol doncs apleguen aquesta publicació d'ara llibres. Josep Maria, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt content de ser aquí.
I nosaltres que hagis vingut. Teníeu moltes ganes de repassar. Recordem aquell llibre que té un any de vida.
Sí, ahir va fer un any aquell llibre.
Però
és una criatura que ha anat creixent i és atemporal.
Clar.
Així com a vegades hi ha llibres que es treuen molt per Sant Jordi, com ja sabeu,
sí,
allò per vendre aquell dia, no? I aquest, a veure, ha fet una cursa lenta, l'està fent, és un, allò va caminant, de moment encara gateja una mica,
sí,
però vaja, és un llibre que té el mateix sentit ara que fa un any, evidentment.
Totalment, però mira, fixa't, amb aquest any, de ben segur que... Perquè ja et volia preguntar per aquest grapat d'històries, que segur que hi ha moltes històries que t'han quedat per explicar.
Moltíssimes, sí, sí.
No?
Estic esperant que el llibre faci un boom, saps? Que sigui l'èxit, i aleshores en tindríem moltes més.
Moltes,
sí,
més.
Perquè, clar, aquí hi ha 18 històries que,
sí,
la intenció és narrar-les com si fossin contes, és a dir, no és tant un llibre d'anècdotes com un llibre en el que relaten episodis concrets, no només making-ofs d'una pel·lícula, sinó circumstàncies de la vida de cineastes, de directors, d'actors, no? I vaig intentar que fossin de diferents èpoques, que evidentment és així, perquè està representat des del cinema mut fins a Nomadland, una pel·lícula que va guanyar l'Oscar fa uns anys, no? Però sempre et queden històries fora, i a més volia representar tots els gèneres del cinema i algun se'n va quedar fora.
Te'n va costar fer aquest criteri, saps, aquesta selecció?
Una mica, la primera llista era d'unes 30 possibles històries, sí. I alguna que tenia molt clara, però que al final... De fet, la 18a, que és la de Nomadland, aquesta que deia, sí, que gairebé la vaig afegir contra el criteri de l'editor, no? Perquè ja estava esperant el moment de l'entrega, del lliurament, hi havia allò un termini, però vaig voler doncs representar una mica més el segle XXI del que estava representat al llibre.
Mm. Clar, al llibre parles de persones, de les persones que s'amaguen al darrere de grans actrius, de grans directors de cinema que tenim mitificats, com Kubrick, com Hitchcock, com Elizabeth Taylor o els Monty Python, no?
Sí.
Que en un dels relats expliques que els Monty Python van escriure La vida de Brian, que això t'hem llegit també, a aquesta casa on estiuejava Churchill. Clar, tu d'on ho has tret, tota aquesta informació?
A veure, hi ha molta feina, moltes visites a la biblioteca de la Filmoteca, que fa una funció molt important per la gent que, com jo, a banda d'escriure llibres sobre cinema, una de les meves aficions és veure molt cinema, però també llegir molt sobre cinema. M'encanta llegir, ja sigui en forma d'assaig o en forma una mica més novel·lada, com és aquest cas, no? Doncs històries sobre la història del cinema. I en aquest cas, a la biblioteca de la Filmoteca hi ha un fons molt gran, algunes històries ja et sonen, també és cert que, com que jo faig un programa de cinema i cat que es diu Memento, en el qual expliquem també molts monogràfics de figures de la història del cinema, aleshores algunes històries les he anat estirant d'allà, com la de la Marlene Dietrich, que surt al llibre. I en el cas de La vida de Brian, doncs, a poc que llegeixis sobre el tema, sí que veus que ells van escriure el guió, no pas en aquesta mansió, que això és a Les Barbados, poca broma. Imagineu-vos, guionistes que ens escolteu,
clar,
poder acabar la feina a Les Barbados.
Home, perfecte. Però tu, clar, tu quan estic llegeixes malament això, quan,
sí,
et documentes, dius, això no pot ser.
No, mira, no només vaig llegir sobre això, sinó que a les xarxes, al YouTube, estan disponibles, i això ho van penjar els Monty Python oficials, diguéssim, al seu canal, unes gravacions domèstiques de Super 8 que el Michael Palin, crec que era el Michael Palin, un dels membres del grup, va anar fent d'aquella estada, en aquella mansió. I com tu dius, és una casa on potser només hi va anar uns dies el Churchill i després van aprofitar,
sí,
per dir-ho, eh? Allà van anar a refer el guió, que encara és millor, no? Allò encara és més de de puto amos. És a dir, ostres, aquests tios van dir, anem a fer doncs, una estada a les Barbados per polir el guió, perquè hi ha cosetes que encara no funcionen. I les imatges són a YouTube i veus coses com, el, per exemple, el Terry Gilliam, que després ha estat director, doncs passejant-se amb calçotets per aquesta casa.
Fantàstic.
Entre estàtues clàssiques i un jardí allò amb unes estuats, amb uns lleons a l'entrada, com si fos el Congrés dels Diputats,
sí.
Un jardí amb palmeres. Després hi ha un moment que, això també s'explica, que el Terry Gilliam també va ser, va agafar unes pomes d'un arbre que li van dir que potser no les hauria d'haver agafat perquè igual estaven malament. És a dir, van actuar com eren ells, com eren anàrquics, doncs, dins de la pantalla i de vegades fora, també.
Ara que dius això de polir el guió, també hem llegit lo dels 40 guions de Retorn al Futur.
Sí, sí, sí.
Però això és insistència, eh?
Això és insistència. També moltes vegades jo sempre dic que els llibres sobre cinema o els programes sobre cinema es podrien dir si no ne vero, he ben trobat.
Totalment.
Perquè hi ha molta llegenda urbana, segurament. Al final, doncs, hi ha d'haver màrqueting sobre una producció, no? Quantes vegades has llegit que un actor o una actriu diu és que quan vaig obrir el guió no vaig poder parar fins al final. Tu t'ho creus que sempre és així, no? No. Doncs és el mateix una mica, no? I en aquest cas, jo no sé si van arribar 40 versions, en algun lloc s'afirma, però sí que és veritat que era un guió que es va anar polint molt. Es va anar polint molt perquè, per exemple, al principi, el protagonista, el Martin McFly, es dedicava a piratejar pel·lícules de VHS. Estem parlant dels 80. Allò, tenia un aparell gravador per piratejar. I, clar, en algun moment, la productora, en aquest cas l'Universal, va dir, home, potser que no convertim en un heroi un paio que ens fa la competència il·legal, un pirata videogràfic, no? O, per exemple, l'animal que acompanyava el personatge del Doc Brown, del científic, era un mico, no el gos que després veiem a la pel·lícula. I també, en aquest cas, diria que va ser el Sid Sheinberg, que era un senyor que era directiu de l'Universal, que també havia estat padrí de Spielberg, que també participa a la pel·lícula com a productor, doncs que va ser aquest senyor que va dir els micos en pantalla no funcionen tan bé, poseu-hi un gosset, que sempre queda més maco. I després hi ha un element importantíssim a la pel·lícula. No oblidem que Retorn al Futur hi ha un rerefons edípic. És a dir, hi ha una mare que s'enamora del seu fill,
sí.
Encara que sigui que no ho sap.
Sí.
Tot això va passar per algunes productores, com per exemple la Disney, i la Disney, tot i que ha matat mares gairebé cada pel·lícula, no? O pares, sempre acaba morint algun progenitor,
sí, sí.
Doncs en aquest cas que el progenitor s'enamorés del fill no els hi va fer tanta gràcia, i no la van produir per això. És a dir, que hi va haver-hi canvis forçats per demandes a les productores, va haver-hi cops de porta, però com deu passar amb tantíssimes pel·lícules que ara ens sembla mentida que algú llegís aquell guió i digués això no funcionarà, no? O viceversa, coses que es deuen haver pensat que anirien molt bé i han fracassat.
Deixa'm dir-te també, perquè el llibre de Josep Maria Bunyol, per un grapat d'històries, clar, hi ha històries catalanes. De fet,
també
comences el llibre amb la història d'una dona excepcional de la que potser no n'hem parlat prou, que és l'Helena Jordi.
Una senyora que hauria de tenir carrers i places a tot Catalunya, perquè és l'Helena Jordi, que en el seu moment va ser una estrella del Paral·lel, del Vodevil.
Sí.
De fet, era la competidora del Josep Sempere, que era el pare de la Mari Sempere. I era com, doncs això, una de les estrelles del Paral·lel, va tenir companyia pròpia i en un moment donat, a banda de ser actriu de cinema, ella també va dirigir un migmetratge, una pel·lícula perduda, malauradament, com bona part del cinema de l'època muda, que es deia Taís, que era doncs, una història basada doncs, en història sagrada, una mica també, una història, en aquest cas, d'una cortesana que era redimida per una mena de sacerdot. Bé, la història és el de menys, però això estem parlant de 1918. Tot i que en aquestes històries del cinema mut, de vegades les dades es confonen, ara mateix és la primera dona coneguda que va dirigir una pel·lícula a l'estat espanyol. I, per tant, és un personatge molt important, del qual en coneixem molt poc. Sabem també, per la gent que és de Barcelona, un cinema que ara ja està tancat, d'aquests que hi posen el reformarem i no el reformen mai, que era el Palacio del Cinema, a dalt de la Via Laietana.
Sí.
Doncs allò havia de ser el teatre Helena Jordi, i ella l'havia comprat, tenia les lletres posades, tenia les lletres del seu nom posades, però per una sèrie de motius hi va haver la grip espanyola, hi va haver problemes doncs, de malaltia dels treballadors, algun treballador la va demandar perquè li devia diners, entre una cosa i l'altra. No es va arribar a inaugurar mai el Teatre Helena Jordi i ja es va convertir en un cinema com l'hem conegut o el vam conèixer durant moltes dècades.
I què et sembla? Mira, Josep Maria, passem de la Via Laietana i viatgem fins a Esplugues.
¡Corten! ¡Corten! ¿Ma qué cosa fa questo imbecile?
Perdón usted, señor director, pero yo no creía que estaba en campo. Como la acción pasaba por ahí...
¡Porco pa' ese! ¿Ma qui è questo cretino?
Yo soy... Soy un profesional, ¿eh?
Profesional ni niente, fuera, fuera de aquí.
He trabajado con Sofía Loren.
La Loren, me defrego de la Loren.
El que estem escoltant és una escena de Mañana será otro día, pel·lícula de 1967, dirigida per Jaime Camino i rodada a Espluga City, un dels estudis de rodatges de westerns més importants d'Europa.
Sí, sí, de fet, es va inaugurar abans que els més famosos, o uns dels més famosos, que eren els d'Almeria. Aquí, els germans Balcázar, que era la productora que va crear aquest poblat del Far West fictici, perquè era un poblat de l'Oest.
Això em sembla una meravella, sí, sí. Joan Maria, vull dir que...
Molt meravellós. Quina llàstima que ho enderroquessin.
Clar, bé, que s'hagi perdut.
Ho van enderrocar d'una manera molt original, que ara t'explico també.
També? Però,
sí, sí, sí. És que, de fet, anem per parts. Sí. Els estudis Balcázar, això, entre els anys, ara t'ho dic de memòria, però a finals dels 60, inicis dels 70, s'hi van rodar moltíssimes pel·lícules, no només de l'Oest, perquè també amb una mica de sorra, allò podia ser el desert, doncs el saloon, al final, també podia ser un edifici una mica més modern de l'Amèrica Profunda, i per tant també hi van fer alguna pel·lícula policíaca, però sobretot pel·lícules de l'Oest, de directors italians, espanyols, en aquella època en què es posaven noms internacionals, com si tots fossin anglosaxons, per aquí van passar actors que eren reconeguts, gent com Janet Leigh, com Lee Remick, gent important en un moment en què potser a Hollywood no estaven rebent ofertes, doncs venien a Europa, com va passar també amb l'espagueti western a Itàlia, no? I feien això, rodaven pel·lícules de l'Oest en un poblat que estava sortint de Barcelona, Esplugues, que es va conèixer com Esplugues City, i en el qual hi havia molts edificis. A més, hi van anar fent ampliacions. Va haver-hi dues ubicacions diferents, però va haver-hi un moment en què van crear fins i tot un poblat mexicà, que són aquelles casetes més, saps, amb calç,
sí, sí,
i més baixetes.
Sí.
Doncs van fer això, van fer un estable on hi podien dormir cavalls perquè era de veritat. Mm. Moltes cases eren façana, però el saloon i l'estable eren de veritat. I també una història molt bonica és que, tu saps que en moltes pel·lícules de l'Oest els vidres del saloon acaben petant.
Bueno, trinxats.
Sempre hi ha algú que allò creua que passa la sortida per un lloc que no hauria d'anar, no? I els vidres, perquè que els havien de cremar... Els havien de trencar molt sovint, sí. Eren de sucre. Eren de pasta de sucre, de fet, com de sucre de vidre,
sí.
I ho feia una pastisseria d'Esplugues. Llavors, hi ha nens, Esplugues, ja grans ara, que recorden haver anat allà a veure si pescaven algun dolç, que era el vidre trencat del saloon d'Esplugues City.
Que bo.
Sí, sí. I com et deia, la història curiosa de com acaben aquests estudis és que en el moment en què, per diferents motius, el western comença a estar una mica en crisi pel que fa als gustos del públic, també hi va haver un ministre franquista que, passant per l'autopista, anant cap a l'aeroport, ho va veure i va dir que allò donava mala imatge, amb aquella cultura que tenien els ministres franquistes, i a vegades alguns de la democràcia també, però en aquest cas... Total, per una cosa i l'altra van decidir que havia d'anar a terra. Llavors, què van fer? Doncs el que van fer és aprofitar que havien de destruir els estudis per crear un incendi que apareix en una pel·lícula. És a dir, Esplugues City es va cremar en un rodatge.
Uau.
Hi ha un moment en què el clímax de la pel·lícula és un incendi, i és l'última pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, i això també es troba a les xarxes, òbviament. Òbviament.
Quina pel·lícula és? Te'n recordes?
Doncs ara he oblidat el nom, però... perquè, esclar, és de fa un any el llibre. Però t'ho puc mirar.
Mira-m'ho, sí, per favor, sí, perquè sí, crida sí, sí. molt l'atenció.
No, ho podeu buscar.
Ara ho buscarem, no pateixis. Sí, sí. Deixa'm dir-te també, perquè dèiem que en el llibre del Josep Maria Bunyol, per un grapat d'històries, també surt l'actor Sergi López.
Sí.
Perdona, però és que aquesta història em sembla meravellosa.
És molt bona, molt bona. I a més, el Sergi López, evidentment, per raons òbvies, és l'única persona que apareix com a protagonista del llibre que ha pogut corroborar el que explico.
Que has pogut contrastar-ho, no?
Sí, sí, perquè ell és molt amable, és a dir, ell és una persona que, tot i tocar el cel, diguéssim, haver estat una estrella del cinema europeu, i perquè no ha volgut ser allò, estrella del cinema internacional, perquè més d'una vegada ha explicat, tot i que no li agrada gaire remenar-ho, que va rebutjar fer de dolent en una pel·li del James Bond, no? Tot i que no era el dolent principal. Vaja, un paio que és una estrella, però que sempre toca de peus a terra, que sempre t'ajuda, i va dedicar-me una hora i mitja a explicar-me, doncs, això, els seus inicis a...
I què li va passar amb això del vol a Canis?
Doncs això, els seus inicis a França, i el moment en què ell comença a rodar amb el Manuel Poirier, amb qui va fer western, que no era la seva primera pel·lícula, però sí que era una de les que va assolir més ressò, i se'n van anar, havien d'anar cap a Canes. Llavors queden a l'aeroport per anar-hi, i amb el seu company de repartiment, el Sacha Burdo, diuen, doncs, a veure, ara d'aquí una hora i mitja ens trobem aquí que hem d'embarcar, no? I se'n van anar a dinar a l'aeroport i van demanar entrecot. Que jo també t'he de dir que entrecot a l'aeroport, no sé si ha de ser
molt bo.
I segurament tres vegades més car que en un altre restaurant. Total, que devien gaudir tant d'aquell moment que van fer tard. I van arribar tard a agafar l'avió. I es van trobar el productor, el director de la pel·lícula, molt emprenyats. I el Sergi López, d'aquella manera que el veiem a moltes pel·lícules, va dir, a veure, què passa? Quin problema hi ha? Que, allò, que volem d'aquí dues hores? Doncs volem d'aquí dues hores. Perquè ell, una de les coses que diu molt, així com ell va començar doncs, estudiant teatre, a l'escola del Jacques Lecoq, tot el temps que ell va viure a França, ell no era conscient de ser una estrella de cinema i no era conscient del que representava anar a vendre una pel·lícula a Cannes, no? I ell deia, i ho diu en el relat, no?, que ell, amb el company de la pel·lícula, es pensaven que allò era anar una mica a fer el fatxenda amb ulleres de sol i a jugar, no?, que no hi havia tot un mercat de cinema tan important allà darrere. I, mica en mica, va començar a ser conscient, tot i que jo crec que de vegades encara juga, no?, doncs que era una estrella de cinema, realment, sí, sí.
Deixa'm dir-te, perquè ara tu dius, ara m'has fet pensar, perquè són, que en aquell llibre 18 relats basats en fets reals, però que tu dius que jo ho explico com un conte.
Sí, és la intenció.
Clar, diries que és un llibre només per cinèfils, Josep Maria, o també per un públic que busca històries de persones?
Mira, ara et diré allò. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè és veritat, perquè jo penso que és un llibre... Clar, què passa? Que és un llibre que a les, doncs a les botigues, a les llibreries, es troba a la zona de llibres de cinema, que no és precisament la primera que trobes quan entres, és lògic. Però jo penso que sí, que hi ha moltes històries molt, molt humanes, no? I, per exemple, jo sempre, l'exemple que poso, un relat que a mi em va agradar molt particularment escriure, té a veure amb el director soviètic o rus, Andrei Tarkovsky, i la història que explico no té a veure directament amb cinema, sinó amb el moment en què ell doncs, no està còmode fent cinema a la Unió Soviètica i en una ocasió en què està, és a Itàlia, doncs anuncia en roda de premsa que s'exilia, que no tornarà. Només hi ha un petit problema, gran problema, que és que a Rússia hi deixa el seu fill i durant 4-5 anys no es veuen. Doncs això és una història humana doncs d'una separació d'un artista, d'acord, un cineasta, reprimit per un règim o que no estava còmode amb una determinada política cultural i que paga el preu d'estar separat del seu fill durant 5 anys. Tu pots llegir aquest relat sense haver vist cap pel·lícula Tarkovsky i entendre igualment doncs el que va viure, no? Ja sé quina pel·lícula és que estic patint. És que m'he quedat amb això. La pel·lícula era Le llamaven calamidad. Sí, bueno. és que no volia dir-ho malament, de l'any 1972,
sí.
I podeu buscar-ho, podeu veure aquell moment final en què s'està cremant el poblat d'Espluga City, realment, i a la pel·lícula.
I a partir d'aquell moment, Espluga City, ja està.
És un record.
Fora de combat.
Un record per un llibre d'aquests, de cinema. Nostàlgic.
Perdona, Josep Maria, que estic escoltant de fons.
Sí. Ui, quin mal rotllo, no?
Una mica, no?
Bueno.
Com sortir a Jack Nicholson. No,
sí.
Deixem parlar també de Stanley Kubrick, perquè també és un dels seus protagonistes del llibre.
Sí.
Director, dius, de la pel·lícula mai no feta més cara de la història.
Totalment, sí, segurament. De fet, és una pel·lícula sobre la qual hi ha el guió publicat, fotografies, un llibre
tot
molt voluminós, perquè Kubrick, durant una part important de la seva vida, i en especial després de fer 2001, volia rodar la vida de Napoleó. I a més, està bé que poseu la música del Resplendor, l'actor que ell pensava que podia fer de Napoleó, després de diferents noms que va doncs, barallar, era Jack Nicholson. Li havia ofert a Jack Nicholson ser Napoleó, que en aquell moment, parlem d'inicis dels 70, segurament donava el tipus i ho hauria fet bé. El problema va ser doncs, el de sempre, el perfeccionisme de Kubrick, moltes dades, va recollir moltíssima informació, però no va arribar a fer-se realitat.
Tu tens les ganes de dir, ostres, m'hagués agradat. Nosaltres hem vist... Has vist la de Ridley Scott?
Sí, no l'he vist, Saps que, és que a banda d'agradar-me molt al cine, tenim una filla de 5 anys a casa i això a vegades et limita...
A veure, segons què, no?
Sí, sí. Jo que, el que he sigut, que jo volia ser espectador professional, i ara faig el que puc.
Però tu t'has quedat amb ganes de veure com hagués estat d'aquesta pel·lícula?
Sí, i no només m'he quedat amb ganes, sinó que en teoria, i no sé en quin punt està aquest projecte, quan estava escrivint el llibre, més o menys, no sé si va ser a Berlín o a Venècia, en un dels festivals, en roda de premsa, Steven Spielberg va anunciar que agafaria el guió que existeix, que està escrit, que Kubrick havia fet, i que el convertiria en una minissèrie. Mm. Que Spielberg, que ja va agafar un projecte de Kubrick, que va ser intel·ligència artificial, doncs sembla que volia tornar-ho a fer, que Spielberg dirigiria aquest guió. Per tant, algun dia ho podrem veure, però clar, no ho veurem mai tal com ho hagués fet Kubrick.
Clar.
També intel·ligència artificial segur que hauria estat molt diferent rodada per Kubrick. Però vaja, en tot cas, mira, l'Spielberg va fer com una mica de promoció també del llibre anunciant això, no?
Promoció del llibre, el té o no, Spielberg?
Ah! Això ho he explicat alguna vegada. No ho sé si el té, potser sí, o potser el té algun assistent.
Clar, perquè no saps ben bé qui se'l va quedar, no?
No, això el que va passar és que un dels protagonistes del llibre també és Spielberg, no només perquè és productor de Retorn al futur, com dèiem abans, sinó que també explico quan era jove i dirigint televisió, li va tocar dirigir tota una diva del cinema, com era Joan Crawford, i la seva primera trobada, que és molt divertida, perquè mira, és la diva i el nano a Magné que comença.
Explica-ho això, perquè a Uri Francisco, el tenim el productor a la Peixera, li agradarà molt aquesta història, que sí? Surt en aquest llibre.
No, la història és que a ell li ofereixen dirigir, quan ja ha entrat a la Universal, de fet, sempre dic que els Fabelman és la prequela del meu llibre, perquè s'acaba on comença el llibre, el relat. Perquè, clar, Spielberg, al final de la pel·lícula, tampoc no destripo res així especialment, després d'aquella gran escena en què David Lynch fa de John Ford, per cert, que és meravellosa, doncs ell està com colant-se als estudis, i això és el que comença explicant el relat. I a partir d'aquí rep l'oferta, o li diuen que ha de dirigir un episodi d'una sèrie del Rod Serling, que és el que feia La dimensió desconeguda, que s'havia de dir, que es va dir Galeria Nocturna, i que eren diferents històries a partir d'un quadre inventat, I el Serling, amb aquella cosa que tenia, sortia i presentava la història. I la història de la Joan Crawford, que es deia Ulls, Eyes, era la d'una dona invident que es sotmetia a un tractament molt revolucionari i bastant immoral per recuperar la vista, que era prendre-li els ulls a algú altre, bàsicament. Doncs vaja, Spielberg ha de dirigir això i aleshores se'n va, segons moltes versions, perquè aquí sempre hem de dir també que intentes contrastar entre biografies i algunes es contradiuen, i al final doncs et quedes amb la més novel·lesca, intentant ser el màxim de fidel a la realitat. Doncs ella es presenta a la casa de la Joan Crawford i se la troba amb els ulls embenats, allò, fent mètode, saps? Fent d'actriu de mètode, a veure com doncs es mou una persona cega per casa. I se la troba, doncs imagina't, imagina't trobar-te tota una diva del cinema amb els ulls embenats i donant cops als mobles del menjador, no? I ell entra i diu, doncs li devia dir, senyora Crawford, no? I ella es treu la bena i el veu i diu, però qui ets tu, no? Perquè no el coneixia de res. Ella s'esperava veure doncs un director dels de l'època que havien treballat amb ella de prestigi, com un Robert Aldridge o un d'aquests, no? I es troba aquest nano, que ja dic, que potser encara tenia acné fins i tot, Estem parlant, evidentment, abans de Tiburón i abans de tot, I li arriba a dir, escolta'm, vols dir que tu no ets fill d'algú de l'estudi perquè et deixin dirigir-me? S'ha de dir, i el relat es titula Roses i Pepsis, perquè la Crawford era vídua del propietari de la Pepsi, i ella tenia el costum de portar neveres de Pepsis com una mica com el que feu vosaltres aquí, amb el cacaolat. Doncs ella portava, la Crawford portava neveres de Pepsis.
Sí.
Suposo que ho devia fer també, perquè si després tenia un pronto d'aquells de diva, diguessin, bueno, però ens ha portat refrescos, no? Doncs el que va fer el Spielberg, diuen, i això també ho diuen diferents biògrafs, era posar-li cada matí, amb una ampolla de Pepsi buida, suposem, una rosa.
Mira.
Perquè jo crec que la Pepsi no va bé per conservar les flors. Crec que no. Millor l'aigua, l'aspirina...
Millor, exacte.
Però ell feia això. Amb la Pepsi buida posar-hi una,
I escolta,
una
i,
rosa.
I tanta Pepsi... Tampoc li deuries... Bueno, no?
Bueno,
hi haurien moltes sortides, no, Josep Maria?
Sí, es veu que la Crawford, quan estava al camerino, i això també ho explica alguna de les biografies, insisteixo, evidentment, a les converses me les imagino com devien ser, però els fets, més o menys, apareixen en algun altre lloc, doncs la Crawford eructava de manera sonora, de vegades, al camerino.
M'ha encantat com ho ha dit, o sigui...
Que, bueno, és la manera fina de dir-ho.
Molt fina. Josep Maria, ho hem de deixar aquí. Ha estat una conversa molt interessant. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Però tornant una mica l'excusa per portar-te avui era justament aquesta inauguració del de Film Festival, el Festival de Cinema d'Autor a Catalunya. Recordem, 131 pel·lícules, inclosa també, que jo tinc moltes ganes, suposo que tu també, la flamant guanyadora del Festival de Màlaga, aquest segundo premio d'Isaki La Cuesta.
I tant, i tant.
No sé si tens també tu algun títol que destacaries.
Home, jo tinc moltes ganes de veure que es projecta en sessió especial, i a més serà aquí en conversa amb el Manu Yáñez durant el festival, la nova pel·lícula de l'Alice Rohrbacher, que és la directora d'una pel·lícula que a mi m'encanta, que, per cert, era el Sergi López, un dels actors, que era Lázaro Felice, que si no l'heu vist, us la recomano moltíssim. Crec que és del 2018, ara ja... Clar, és que deprimeix molt parlar de cinema, t'he de dir, perquè de seguida dius, aquesta pel·lícula té 10 anys, té 25, té 30... Sí. Doncs aquesta ja en té 6. Lázaro Felice era una faula social molt bonica, que em va encantar, i la seva nova pel·lícula es diu La Quimera, i també es projecta dins del DA, ja et dic que és una sessió especial, no forma part de la competició, però moltíssimes ganes de veure el nou d'aquesta directora.
Bé, doncs estarem ben pendents d'aquest de Film Festival que comença aquesta setmana a Barcelona. Josep Maria, gràcies per explicar-nos tantes interioritats d'algunes de les pel·lícules que han marcat la història, sens dubte, de la nostra vida, recollides en aquell llibre que, com dèiem, per molts anys... perquè avui justament no, és l'endemà
sí, sí.
De, per un grapat d'històries de Josep Maria Bunyol i ja esperen la segona part.
A veure.
A veure quan a arriba.
Veure. Els heu de comprar, els heu de comprar, perquè si no l'editorial dirà, fes una altra cosa que el cine no ven, saps? I llavors és el que hi ha.
Josep Maria, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig. I també podràs votar presencialment als llocs habilitats per a l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de 4:45 de la tarda. Seguim, continuem en directe aquí en Fabricació Pròpia. I un dijous més obrim aquesta... obrim aquestes revistes adventines, Jaume Borja, m'encanta, això no ho he vist encara.
Home, sortim a les xarxes de Ràdio Estel.
És veritat.
És veritat.
O no, no ho sabem. Instagram està, però...
Bueno, tu, mira...
Per a tirar coets.
Escolta, saps què va passar demà? Ai, demà. Què va passar ahir, per aquí?
Com no ho haig de saber? Mira, parlant de que cauen coses, va caure la web d'esta Santa Casa...
Sí.
De la revolució de la gent connectada que havia, no va suportar-ho. Va ser emissió en directe de Ràdio Estel, molt fort, no?
Va ser un fenomen.
Marginet, bona tarda.
Hola, Mercè, bona tarda, què tal?
Com estàs?
No, ha de dir amb el Jaume que va ser un fenomen. O sigui, vam tenir aquí Juanjo per... Bueno, jo vaig parlar en castellà i tot.
Ah, sí, eh?
Perquè ens, bueno, perquè ens escoltava...
Te va reconvertir?
Perquè ens escoltava gent de tot el món.
Imagina't.
Gent de...
No, va ser molt fort,
gent
però...
de Sèrbia, mira, jo... gent de tot arreu.
I Montenegro, mi... també?
A tot arreu escolten la OTI.
Com a Eurovisió, exacte. A mi em sap molt greu per tu, perquè a mi m'hagués agradat que haguessis estat.
Gràcies, i de fet, per fer honor a la veritat, tu em vas convidar. L'únic que jo no vaig poder vindre.
Clar.
O sigui, que ho sento, però...
Què li haguessis dit a Juanjo?
Però una mica més si vol carregueu, no? Perquè...
Per què?
Bueno, que vaig veure que li va pujar la febre, no? Alguna
no,
cosa
no,
així?
Va ser, no, va ser no. Ell a nosaltres. Mira, de fet, si voleu saber ben bé què va passar, home, sí, perquè la Vanessa em mirava dient que no, home. Jo li vaig dir, posa l'aire condicionat, perquè tenia molta calor. I
ah,
ell es va
premer ell.
Clar, i ell va premer el botó i es va equivocar i va posar la calefacció.
No ho pot fer tot bé, el Juanjo.
No, va ser així.
Ja fa
diu
moltes
no,
coses
la Vanessa.
Bé.
Com que no? I com va ser?
I en Vanessa, com va ser?
Vanessa, va que et
donem escoltar la veu. Oh, moment històric per a mi.
Home. A veure,
vinga.
Hem d'explicar-ho bé, això. Si és veritat que va ser ell, jo, mentrestant, gravo el Jaume, eh?
No, no, grava't a tu, selfie.
Espera, espera.
No, no cal, no cal, no cal, no cal, no cal, no cal.
A veure, com va anar això?
Clar,
l'aparell...
Sí, però ja està programat com a calent. Ell li va donar el botó d'encendre, però allò ja està programat com a calefacció. És a dir, no. Has de canviar... No... Sí, tant.
Però o escolta, sí. Però nosaltres... Clar, però totalment d'acord.
On està, està el botó?
A... No, el té la Paula. Ah. Aquí ho controla tot la Paula. Clar, tots aquests botons...
Diu, mà no s'arriba, mà no s'arriba.
Has de posar, si vols que sigui fred o calor. Sí, però... I clar, ell, pobre, li va donar el botó, però allò estava posat en calent.
El 3 no,
tots
hem de dir que el 3 és, o sigui, és el que nosaltres controlem des del nostre estudi, o sigui, no des de la peixera. I és veritat, o sigui, en honor a la veritat, com diu la Vanessa, sí que ell va apretar, però clar, no va mirar, no es va fixar que estava amb opció calefacció.
Que... Home, és que demanar-li al convidat que s'hi fixi també, bueno, amb noia, això, pobra.
Bueno, no anava a preguntar, i què feia en mode calefacció? Però clar, és que estem al mes d'abril, bueno, encara.
Clar,
però com
clar,
vivim en este canvi climàtic, jo, això
exemple,
és insuportable.
Si a mi em coneixeu mínimament, sabeu que jo la calefacció amb aquest estudi... O sigui, no
s'ha posat mai.
No he posat mai. O sigui, ja
ah, ets rotllo cuní de frigorífic.
Jo sóc... Aquí, a veure, aquí esteu dient coses?
Sí,
com
no?
Sou,
sí. Jo m'he de posar el jersei. Jo sempre, ara no el porto, però normalment vaig amb el jersei per si de cas, perquè passo fred.
Perquè pots agafar un constipat, un bon refredat.
Sí. Jo a l'hivern pensa que intento... Home, evito posar l'aire condicionat, perquè no es bo tampoc posar l'aire condicionat.
No.
Però sí que és veritat que no puc, vull dir que tinc molta calor, sempre durant tot l'any. Dit això, el pobre Juanjo és veritat. Vull dir, va haver-hi aquesta... Que està molt ben explicat a les nostres xarxes.
Exacte, 10 minuts més i un pollastre elàstic.
És que a mi m'encanta la feina que fa Vanessa, Mercè Mondelo, etcètera.
La Vanessa i la Mercè Mondelo ahir, pobres.
No, és que espectacular, perquè jo he seguit tota aquesta entrevista, que per a mi l'admiració màxima que sento pels community managers és que són capaços de donar una segona vida als programes d'emissió convencional, ràdio, tele, i llavors elles generen un relat a xarxes que el programa no mor ara mateix quan nosaltres estem traient les paraules per la boca aquí es queda, sinó que continua les xarxes, i des d'aquí vull aplaudir a Vanessa i a Mercè Mondelo.
Bravo,
perquè,
Mercè.
Per exemple, el tema Juanjo el vaig seguir tot a través de les xarxes, i brutal.
I et va quedar claríssim, com si l'haguessis escoltat.
Com si hagués estat aquí.
Això és veritat, això és així.
Tal qual.
I de tota la feina que hi ha al darrere, perquè elles estan durant el directe i després s'ha d'editar tota la feinada que hi ha.
I en esta casa sempre es pengen vídeos subtitulats. Tu saps la feinada que és això? Perquè no hi ha intel·ligència artificial, no hi ha programa que t'ho faci en català automàticament. Vull dir que me trac lo barret i els dedico a la secció d'avui perquè són les millors.
Mira, mai millor dir, lo que no ves de mi.
Lo que no, lo que no ves de mi de Radio Estel.
És que és això, és tal qual. Bueno, escolta, va, que encara ens queden minuts, però si no sempre ens passa igual amb el Jaume.
Però jo, mentre ho fases tu, jo sóc feliç, perquè llavors no sento que sigui jo el forat negre de la distorsió.
Ai, jo... Perdona, tinc una petició. Jo he vingut aquí també perquè tinc una petició. Vull parlar d'una cosa.
Sí.
Que si entra bé i si no, també. No sé si em vols parlar ara, més tard, però és això que han dit, que es farà Eurovisió en català.
Ah, sí, a Ràdio Televisió Espanyola.
Que és la primera vegada a la història.
Sí.
Expliqueu-nos això, què ha passat.
Podem parlar-ne, si tu vols.
Endavant.
No, dis-ho, que has tret
el
tema.
No, res, és que jo he vist la notícia que faran la retransmissió d'Eurovisió en català. O sigui, els comentaristes ho faran en català. I tot il·lusionat, jo ho he vist aquesta notícia al leaks abans Twitter, que he vist dir, home...
Que bé que parles, Cesc.
I he clicat allà i pensava veure el teu nom com a comentarista.
Tu t'hagués agradat,
d'Eurovisió.
Aquí em tenen. Jo, me dicen ben y lo dejo todo, m'encantaria. O sigui, que seria un somni, a sobre en català la nostra llengua.
Este seria...
És que m'encanta com diu ell. Sembla que no, però ell ho diu tot i ho diu bé. Com s'ha de dir? Diu, a Twitter, a X abans Twitter, té la cola pam, però t'està situant correctament.
Però, un moment, parlem una mica.
Moment.
Sí, no. O sigui, el Cesc és boníssim.
Sí, no parlem.
Però la qüestió...
Me pots enxufar aquí? És que
no estàs escoltant res.
Ho veieu, que no està pel que ha d'estar.
No, Mercè.
Avui l'Àngels torna a trucar. L'Àngels, recordo que és la senyora mare de Jaume Borja.
És que
jo no sé, a veure, si existeix o no. Perquè, o sigui, el Jaume va dient, vindrà la setmana que ve... I no ha vingut mai, encara. A veure, va. Ja estàs content,
Mercè,
perquè ja té la Mercè Mondelo també aquí. És que no sé com s'ho fa.
És que les adoro.
Perquè ha vist un aplaudiment i ha baixat.
Ara, va, endollat. Què, ara estàs bé? Ja pots fer la secció còmoda o no?
No sento, no escolto. Però per això, o sigui, no... Necessitava escoltar bé per estar connectat, és que si no...
Encara
em perdo més.
Si no et distreus una mica. Sí.
I si no vaig allà, eh?
A veure,
no, si no, agafa els meus, si no.
No?
Té.
No,
però
això.
I tu?
Això...
Bueno, escolta, només per una, però...
A veure, va, Jaume, hem de ser professionals. Ara, ara t'ho canviem, no passa res.
No, sí, sí, cap problema. Però mare, mare, que... mare. Mare, mare, cap problema, a veure. Ara sí, però i Cesc, tu què faràs? Te'n vas allà?
Mira, el Cesc, que es mou.
Moltes gràcies, moltes gràcies. A veure, una cosa, diverses coses, perquè... Si t'hi fixes, tampoc... Heu parlat molt, però jo no he dit res, de tots els temes en què se'm... Per al·lusions, per al·lusions.
A veure, espera, jo vaig apuntant. Àngels.
Ai, Dios.
No,
hem de fer temes, eh? O sigui,
porto... Eurovisió català.
Sí.
Vale. Va, per quin tema vols començar?
Vale. Començo per Àngels, que he de dir, ma mare existís, per l'amor de Déu.
Sí. Vale.
100%, la millor. Gràcies, mama, per tot el que fas. Dos, Eurovisió en català. Si no tinc mal entès, com bé deia, apuntava el Cesc, serà retransmissió, o sigui, estem parlant de doblatge, o sigui, serà retransmès a nivell d'àudio en català per Ràdio 4 i també, com ara hi ha tants canals que està l'HD, Ultra HD, una de, sí, un dels canals que... de la U, se podrà sintonitzar, podràs posar l'àudio en català.
Exacte, pots posar el dual, que en diuen.
Ah, sí.
Exacte. I és una bona notícia. Per primera vegada, o sigui, la retransmissió la podràs escoltar, si vols, des de Catalunya en català, de la desconnexió de Sant Cugat. I sobre el tema Juanjo, Cesc ha dit, ai, és que Juanjo també fa coses malament, pensant que jo penso que les fa totes bé. Al contrari, jo penso que poc
això
que se'n saben.
Això no, no ho ha dit, no?
Jo ho he dit per la Mercè. Que la, jo sé que la Mercè és fan del Juanjo, tu de la Ruslana i la Nayara.
De sí? Nayara una mica.
Nayara, però, amb la que va guanyar hi va tothom.
Però volia deixar-te clar que a mi Juanjo no és el meu déu, ni
no,
segueix
no
la seva...
No,
no t'agrada. No passa res. A veure, va.
Ja.
Què?
Si vols, ja? Si vols, començo, perquè avui a Teca, i de veritat m'agradaria informar.
Diuen que li facis un poema al Juanjo, com li vas fer al Lucas.
Això qui ho diu? Paula.
Paula,
Paula no lo verà amb tus ojos, eh, de moment. Bueno, depèn si pagues o no pagues.
Va, crec... posa-li una cançó que a la Paula li agrada, ja veuràs. Va, vinga, posa-la, a veure com sona. Solo esta noche soy tuya, tuya.
Solo esta noche eres mía, mía. A mi també m'encanta, eh. Ara, clar, mira, primer tema d'avui, important, li podem donar... Podem tancar el cercle d'aquesta cançó, podem donar-li tot el sentit a Tuya, aquest tema de Rosalía que va traure fa uns quants anys ja, perquè aquesta setmana Rosalía ha sigut notícia després de que l'actriu... Hola.
Perdó, no, sí, mira, m'he emocionat. No. Ja, home, que m'he emocionat.
És que, mira, ell ho fa tota l'estona i quan ho fem nosaltres...
No, Mercè, t'he de dir una cosa, t'he de dir una cosa. És veritat que moltes setmanes ho faig, però avui no és el dia, eh?
Què
et passa? No trac els ullets de damunt. Estic aquí com un pollet, però en plan 100% concentrat.
Jo, és que a mi...
Jo no, Vanessa.
A mi m'has tret del teu costat, que sempre em toques. I, ara...
I tu mi.
No, perdoneu una cosa, ara... però és que ara del tema que parlaràs, avisa el guió al Cesc i diu, aquest tema m'agrada.
Clar.
Però un moment.
Què?
Per aquí vinc jo aquí. Llavors, ell, si ell mira el guió per una pantalla d'ordinador, jo me'n puc anar a casa.
No, però explica'ns-ho, va.
Mira, estem generant...
O sigui, estic aquí, però Cesc preferís llegir el que explicaré per una pantalla d'ordinador.
Que no,
va, prou.
Estem fent un vif aquí. Ai. Innecessari.
Va, exacte, va.
Va, recupero la concentració, Rosalía. L'actriu Hunter Schafer, actriu d'Eufòria, mundialment coneguda,
sí,
ha confirmat en una entrevista que va tenir un afer amb Rosalía.
Uau.
Wow.
No és poca cosa, estem parlant de... Aproximadament van estar uns 5 mesos juntes, l'any 2019. Poc després va sortir esta cançó, Tuya, que parla precisament d'una nit... d'una nit de molt amor, de molta passió.
Que
anava dedicada
amb ella. Amiga. Hi havia... Alguns fans, ja sabeu que els fans, no se'ls escapa de detall, estan allà amb la lupa, havien apuntat que la cançó podia anar dedicada a Hunter, però ara és com que pren el sentit complet i tanquem el cercle.
Que 5 mesos, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, hi ha gent que en menys ja s'ha casat.
Efectivament, i s'ha separat, també.
També, també.
No,
allò que es casi... I... Però tens raó, vull dir, 5 mesos no són 2 setmanes.
No, no.
Ni queda 3 dies. Mm-hmm. I només us volia dir una cosa molt ràpida, que revisant una mica... Sou los millors, perdó. Aguanteu tots els meus xurros i pataletes, o sigui... Us estimo. Però no perdo el fil, no perdo el fil, perquè tirant de meroteca i fent una mica d'investigació... Sí. Rosalía, en aquella època, anava a recollir un premi Billboard i, justament...
Que bé que ho diu.
Sí, no.
És que hi ha paraules que me les sueltes, així que me les preparo, en plan, que sembla que parlo anglès. Quan pujava a recollir el premi, Rosalía deia... Un moment, li vull donar les gràcies a la meva amiga Hunter, que avui ha decidit, que avui m'ha acompanyat. Hunter, t'estimo moltíssim. Pla recurs des del públic de Hunter. O sigui, tot això va ser una gala televisada. En aquell moment no em van fer ni cas, però a recollir el Billboard la va acompanyar Hunter i ella li va dir des de l'escenari gràcies per acompanyar-me, t'estimo moltíssim.
I se'ns va passar.
Se'ns va passar perquè quan són dos nois diuen, és l'amiga.
Ja.
És l'amiga i sí. Ja està.
Que per cert, hi ha molta gent que refereix així, tot i saber que hi ha una relació d'amor de... Què, tens una amigueta? Tot això hauríem de canviar urgentment i de manera express.
Però i qui ho ha dit ara? O sigui, qui ho ha...
Ella, l'actriu, Hunter.
La Hunter.
Rosalía de moment no s'ha pronunciat al respecte. És la seva versió de que van estar juntes.
Ella ho ha dit, la Hunter ho ha dit en una entrevista.
En una entrevista, sí.
Perdoneu, jo és que no he vist Eufòria, ja, fatal, no?
Jo tampoc, eh?
Tu tampoc, en Cesc?
La TV3?
No, on surt Zendaya, també, no?
Sí, exacte.
Crec que és del meu dia. Vam néixer al setembre, els dos, sí.
A veus? Coincidències.
Zendaya.
Molt, bueno, i aquesta sèrie ha trencat, és un fenomen, no?
Absolutament. Era una mica també, ara no em sortirà cap homòloga, però de gent jove molt al límit tot.
Com
l'Eufòria, sí.
Com Elite. No, jo no l'he vist, però sí que va ser un fenomen.
Elite, exacte, això és el que buscava, gràcies.
És com Elite?
Del rotllo,
val.
Una mica de l'estil.
Bueno, doncs seguirem a veure de prop, a veure què diu Rosalía al respecte, no? Si vol dir alguna cosa, o com si no la diu també. Escolta, continuem amb la Rosalía, perquè tenim més novetats d'ella.
Ja teca.
Més?
Més.
A veure, va.
Baby, no me llames que yo estoy ocupado olvidando tu mal. Yo decidí que esta noche se sale con tu mismo tu mami, con tu mami.
Venga, llama. Venga, ven. És que clar.
Venga.
Mira. Oi, perdona, ho fa tot bé, aquest noi. Oh. Va, prou, per favor, que estem en horari protegit.
No, una cosa, però balles molt bé.
No,
això són moltes nits de discoteca.
I això és la coreografia de la cançó.
Però és com és això, com la bicicleta, que fa anys que ho vaig aprendre, de moment no ho he perdut, però no és que ho estigui practicant en l'actualitat, eh?
Bueno.
Fas una pot, tu, sortint de nit, mare meva? Bueno, va.
No, va.
Avui noto el Jaume que està tendre. Eh que sí, Sergi Margit?
Avui està tendre.
Eh que sí?
Després us explicaré per què, abans de marxar fora d'antena, però que no és res, però us explicaré. És una tonteria.
Ah.
Vale, no generem hype. Porta una exclusiva que sí que es pot explicar i que és l'exclusiva que mereixen.
De la Rosalía?
Sí.
Exclusiva del Jaume Borja.
Ai, calla.
A veure.
Què?
Sabem? I confirmo des d'aquí, perquè m'ho ha confirmat una font directíssima. S'ha publicat durant aquestes últimes setmanes. Fa molt que no ens veiem per la Setmana Santa i tot això. Mm-hmm. I volia parlar de que Rosalía s'establirà al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
Sí.
O sigui, muntarà el seu estudi de música a casa seva. Ha de fer... Serà un estudi de gravació molt potent. Ha triat Catalunya per fer-lo. Per tant, no només veurem més a Rosalía a casa nostra, sinó que això serà com una desfilada de cantants internacionals que segurament vindran a gravar aquí. És molt important, això, perquè serà com un clúster de la cultura internacional.
Serà Sant Jordi per la Rosalía, sisplau.
Mira, ja tarden, però no em tragues la política, que ja saps que llavors me lio.
No,
però
així, no.
Ja tarden. Mira quan li van donar estopa.
Perdona, una cosa. La casa que s'ha venut a
Manresa...
És molt lletja.
Lletja.
L'has vist, tu, o no?
La casa és molt lletja, però...
És com
un regal. No et fixes només en l'interior, sinó també en l'envoltori. Tu saps l'extensió
rural,
natural, que té al seu voltant? És espectacular.
Però
per acabar jugant a la Play, vull dir, tancat a casa. Sí. Pots tenir extensió.
Però aquesta casa és una casa que li va regalar la Rosalía?
Rau? No, Rau en ella.
Ah, ella. Llavors,
és ell qui l'ha posat a la venda.
Oh, però si és un regal, era de la Rosalía.
Ja, però clar, si les coses...
però els regals... No, si t'ho regalen a algú, tal que... No sé,
jo et diria, la casa Manresa se'l poden quedar.
Què diu la Vanessa? Estic fascinada. Va, Vanessa, perquè si va a la tertúlia.
Seu,
va.
Vanessa, seu.
Que si li va regalar ell i dieu que és tan lletja, és que no deu tenir molt bon gust, aquest noi, o què?
Bueno, jo no compartixo... Respecto a l'opinió de la nostra directora capitana, sempre, però jo no compartixo que sigui fea. La casa ja la voldria jo. Saps què et vull dir? Però, bueno, escolta'm una cosa.
La voleu veure.
Grossa no vol dir maca ni funcional.
Clar, una cosa, per exemple, ja després te passaré, Vanessa, un TikTok que van publicar els dos junts quan encara estaven, que eren parella, poc després de comprar la casa, i van fer com un pícnic, i ella va penjar un TikTok superdivertit allà a la herba, a la gespa mal tallada, bueno,
sí.
Allà, però és igual, a Manresa, que és el que mos importa. Escolta'm, aquest nou estudi de música, segurament, des d'aquí us confirmo, que obrirà les portes. Començarem l'any 2025 inaugurant, veient una Rosalía tallant la cinta a l'Hospitalet de Llobregat.
Oh.
Això és gairebé 99,9% possible. Però més enllà d'això, aquí ve l'exclusiva, Paula.
L'exclusiva del Jaume Borja.
Tinc un WhatsApp. Ai. Gràcies, Paula.
Ai, 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 ai.
De qui?
Tenim una exclusiva.
Tinc un WhatsApp i una imatge. Vanessa, te la puc ensenyar?
Ai, 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 ai.
I a nosaltres no?
No, clar, vosaltres també, però sobretot primer la gent de casa.
Ai, jo havia girat, eh?
Oi, 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 oi.
Tu l'estàs veient.
Oi, que acabo de veure.
Aquesta cançó que sona és Despecha. Videoclip del qual, videoclip d'aquest tema, veiem a Rosalía lluir unes ulleres de sol. Recordeu que és un videoclip que està rodat a Mallorca, a Ses Illes, i allà surt en un biquini, però també porta unes ulleres de sol. Unes ulleres de sol que va comprar, atenció,
a on?
Rosalía, a Gafas Murcia, una òptica de l'Hospitalet de Llobregat.
Home!
I des d'aquí us avanço que l'estilista de Rosalía no para d'anar a Gafas Murcia. Aquestes darreres setmanes ha sigut una visita recurrent de l'agenda del planning de treball de l'estilista de Rosalía i ha comprat unes ulleres de pantalla transparents. Ep. I us avanço una imatge exclusiva que pront veurem sobre la cara de Rosalía!
No pot ser! No pot ser, aviam.
A veure, bueno, primer, a veure si la Vanessa...
Mira. És que mira si li quedaran bé la Rosalía, que jo ja m'imaginava que la noia aquesta que porta les ulleres de gafes planes, de sol, em pensava que era de Rosalía.
I sembla ella, no? Sí, imagina. Ella.
Escolta, podem anunciar, o sigui, els oients, ara que encara no vegin les nostres xarxes, perquè d'aquí res estarà penjat, fa propi estel, aquestes ulleres són totalment transparents, no? Són transparents i tenen així rectangulars i tenen unes estrelles, diguéssim, aquí a les patilles, no?
Exacte. Exacte.
Ai, que t'ha arribat un missatge.
A veure.
Aquí és.
Important. No, és que estic parlant contínuament en Anna. Des d'aquí, Anna, et dono les gràcies, que és la capitana, igual que tu ets la capitana de Fab pròpia, Estel. Ella és la capitana de Gafas Murcia. I esta imatge donarà la volta al món. Tots veurem aquestes ulleres de pantalla i direm: ai, mira, Rosalía, aquestes ulleres. No, perdona. Però abans de veure-les a tot el món, les veiem al carrer Puiggarí de Barcelona, central de Ràdio Estel.
Bravo!
Ja et pots emocionar, ja. Jo estic a punt de plorar.
Però...
Escolta'm, no,
però... Quines fonts,
a mi em sembla molt bé que la Rosalía, escolta, compri les ulleres aquí a casa nostra.
Producte quilòmetre zero. No està, i està enamorada de l'Hospitalet de Llobregat. Està enamorada, perquè una cosa que no he dit i també és exclusiva és que ara tots mos posem les mans al cap de... Obrirà un estudi de música a... És la zona de Santa Eulàlia, per a precisar encara més a Google Maps.
Molt bé, molt
allà a Santa Eulàlia. Però ella, tota la gira Motomami, los assajos, les coreografies, la preparació... la va fer a una de les naus del Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, no és novetat, perquè ella adora l'Hospitalet.
Bravo!
Espera, que estic ensenyant la casa de...
La lletja.
Bueno, mira, almenys tenen més gust triant les ulleres, que van a Gafas Murcia, que no la casa, que sí que... Bueno, té un repunt modernista, la casa aquesta del Rau Alejandro. Però escolta'm, jo vull... aquestes ulleres s'acaben de revaloritzar des d'aquí a Ràdio Estel, o sigui, ara deuen valdre, des que ho hem anunciat.
Ensenya-li la Vanessa, a veure què sembla de la... A veure què li sembla. Vanessa, va, dona la teva opinió.
Bueno, a veure, quina foto has triat?
Bueno, mira, és aquesta casa.
Oh, nena, però tu saps que això és pur modernisme?
Sí, no, sí, mira, noi, pues no m'agrada.
Vull dir, estem parlant d'una obra d'art.
Sí,
arquitectònica
sí,
del nostre país.
Sí, bueno, a mi no m'agrada. Sí.
Però no, però jo respecto la llibertat de gustos. Clar, tu tens el teu i l'hem de respectar, només faltaria.
I tant.
A veure, cap on vols anar? Perquè ens queden 5 minuts.
Clar, 5 minuts.
Més que jo,
ai, 59 callo, perquè arriba la Desco i els informatius. 4. Per tant, anem a l'últim dels temes que havia preparat.
Vinga.
Perquè penso que és pura actualitat i m'interessa la vostra opinió.
Sí?
Vinga, va. Acompáñame. Ai, Déu. Cap on anem? Te sorprenderá una
noche con tantas sorpresas que no olvidarás. Qui no va veure en família aquelles nits de divendres, de dissabte, sorpresa, sorpresa... amb Isabel Gemio en una primera etapa, després Concha Velasco, no sé si recordeu.
Sí. Ai, la Concha, el cel sigui.
És veritat, que fora, eh? No assimilo que va morir.
És aquella gent que llavors no te'n recordes.
Sí, és veritat.
Bueno, dicho lo cual, si us sembla, anem directament al turró, perquè aquesta setmana, en una entrevista, Isabel Gemio, molt dolguda, ha pronunciat aquestes paraules.
Ai. Que no haya un hueco en ningún horario. Ni una oportunidad, fíjate lo que te digo. Si empezamos a observar tú y yo las programaciones,
sí, que han
ha habido muchísimas cadena. Oportunidades y ha habido muchos fracasos. Puede que si yo volviera, fracasara. Todo es posible. Y estoy preparada para ello. Pero ni una oportunidad con la trayectoria que tengo. Sí, porque no te puedo decir otra cosa. No te puedo decir, bueno, no quiero ser hipócrita.
Isabel Gemio reclama reivindica el seu lloc a la ràdio o a la tele, compte amb aquesta cadira, t'ho dic, perquè... O sigui, la veig en un moment molt enfadada. Jo t'he de dir una cosa, sempre és una persona que... No, estem en mons molt diferents i no tinc ni un mínim contacte per dir-te que jo opino en coneixement de causa, això d'ella, no opino res perquè estem molt allunyats, però com a telespectador sí que sempre m'ha semblat, i sobretot últimament, que té com un punt, enteneu-me, ho dic des del respecte, però com de soberbia.
Sí.
Bueno, com més, quan diu les coses, potser des d'un punt, no?
Pots sí. Dir. Però, tot i així, en aquesta entrevista
Ha estat i és una gran comunicadora, Isabel Gemio, sens dubte, que això...
I va fer història,
sí. Que tu ho has dit.
I, bueno, és un dels èxits del país a nivell televisiu. Mm-hmm. Això és així.
I de ràdio, també.
Però, i de fet, l'últim programa que va fer la ràdio funcionava com un coet a nivell d'audiència. Mm. Però sí que és veritat que la veig molt dolguda i just després de reivindicar aquest lloc penjava un Reels al seu Instagram. Oh. Era com una mena de... Bueno, això que és com un challenge, no? I deia, acabo d'esperar que em contracteu, i el que feia era, a damunt d'una taula, posar tots els premis que té. Tots los Ondas, tots los Tepes d'Oro. En una cara volem dir, no entenc com no estic treballant.
Yeah.
Clar, se l'ha criticat moltíssim, perquè això és una mica... No, este punt de soberbia que jo deia...
Sí, pedanteria, una mica.
Pedanteria és la paraula, gràcies.
Que és madrilenya, una mica xulapa.
Sí que és, bueno...
Mira, ho estava pensant, dic, ara, d'on és la Isabel Gemio? Ara,
una mica d'orgullet, saps? Que dius, ai, pobres.
Però sí que és veritat que, per contra, també en aquesta entrevista que va... És una entrevista que
li van
fer al...
Albuquerque.
Albuquerque?
Sí.
I on està això? Quina comunitat?
No, perquè estic ara perduda.
A mi això em sona als Estats Units.
Castella, no? Alguna Castella? O no?
És Badajoz.
Badajoz. Sí. Badajoz. Castilla-León, no?
No, Badajoz és Cáceres i Badajoz.
Extremadura.
Extremadura, clar.
Que també era un grup de música.
Bueno, això que a l'entrevista del podcast, al podcast que li han fet l'entrevista a Pilar Vidal,
sí.
També parla de tota la lluita, que aquí sí que, o sigui, l'admiració màxima. Recordem que té un fill adoptat que té una malaltia degenerativa i el que ha lluitat està donant pel seu fill, fins i tot creant una fundació.
Sí,
s'ha avançat molt a nivell d'investigació de les malalties rares o minoritàries,
per
gràcies a Isabel Gemio.
Per ser visible, no?, i tot l'esforç que... Sí. Bueno, escolta, doncs a veure com acaba tot plegat. No m'ho crec, ens queda un minut.
Ja he acabat.
És impossible.
Ja has acabat?
No pot ser això.
Sí, perquè jo tinc un pacte...
No hi ha res més.
Tinc un pacte en el departament tècnic encapçalat per Paula, en què jo, a I-59... Mutis.
Però
boca tancada, no entrem mosques. Sí, perquè llavors no quadro. Jo no puc permetre alterar la graella d'esta casa.
Però això no ho has fet mai.
Sí?
Sí?
Paula, porto ja mínim 2 setmanes fent-ho.
Oh, sí, perquè en 30 segons encara...
Perquè arribava al límit. No, Cesc, no jugues en mi.
No. Jaume,
avui
no.
Avui no juguem amb ell.
Abracem-nos,
perquè...
va.
No, perquè Cesc sap que pot jugar amb mi i porta en vol. Que, per cert, s'ha acabat. És l'última vegada que s'assenta allà mirant la pantalla de l'ordenador.
No t'agrada.
Perquè sap... Hosti, és que ja no té màgia a la meva secció.
Nois, anem a temps de notícies amb la Sandra i tornem. Gràcies, Jaume Borja. Vinga, fins ara.